més, eh?
La sèrie sencera, perquè la sèrie té 74 i només hi ha 30. Si són capítols curtets...
Però per mi el 56 és extraordinari.
No, no, la sèrie jo crec que enganxa des del principi. Sí, té una premissa potent.
Monster, hi ha les tantes, per veure.
Monster, a Netflix, la podeu recuperar. Va, anem amb les estrenes a sales, ara ja són les 12 del matí, ho heu deixat pel final, noi. Insistim que ara ja arribarà l'època en què arriben totes les pel·lis dels Oscars,
sí.
No? Les que no s'han estrenat i ara començant a venir en
desfilada.
Amb desfilada, exacte. I abans, amb una possible nominada a l'Oscar,
sí.
Que encara no sabem perquè no surten les nominacions.
Exacte, surten a finals de gener.
En aquest cas, a pel·lícula de parla no anglesa i que va guanyar premi a Cannes i que es diu Holy Spider. Va, què és això?
Quina pel·li més bèstia.
Sí, explica la història real d'un assassí en sèrie a Iran, que entre el 2001 i el 2002 va assassinar 16 dones amb l'excusa que era de netejar els carrers de dones impures. Llavors aquest senyor el van agafar i el van...
És perfectament adient en sí. El moment.
Sí, sí, és que sí, han triat la data perfecta per estrenar aquesta pel·li que és sòrdida, crua, però a mi em va semblar una pel·li extraordinària.
Sí, i té un tipus de... Bueno, aprofita la pel·lícula per mostrar la misogínia i el paper de les dones a l'Iran i a d'altres països que fa mal veure aquesta pel·lícula. A més, la violència a les dones és molt explícita. Hi ha situacions sense carregar les tintes perquè no és necessari, hi ha escenes que et fan molta angúnia i la part final et crea una sensació de... et fa sentir molt malament perquè veus el que hi ha a aquesta societat i a d'altres societats i el que... com sí, perquè... converteixen en un héroe a una persona... Sí.
A un desgraciat,
a un, sí, a
una
bèstia
com aquesta. Sí, sí, sí.
Perquè és considerat un heroi.
És considerat un heroi
sí, perquè... Sí, per part de la població, sí.
Perquè mata prostitutes.
Actualment?
No, en el seu moment.
En aquell moment.
En el seu moment.
Bueno,
seu
probablement ara també.
Probablement ara també no ha canviat.
Per mi el més interessant de la pel·li és com fa servir el cinema de gènere, els codis del cinema de gènere, per fer crítica social.
Aquesta barreja de cine negre i cine polític gairebé és collonuda.
Sí.
I és iraniana, la
pel·lícula? No, és danesa.
Danesa?
Sí.
I de fet, evidentment, no la van poder rodar a Iran, la van rodar a Jordània.
A Jordània.
I la pel·li és una coproducció entre, sembla, Dinamarca, Suècia, Alemanya
perquè
i França.
El director és iraní, però...
Sí, però viu a Suècia de fa molts anys.
Sí. Sí. I l'actriu sí que és també d'allà.
Aria Bassi, que per cert, Toni, és un dels directors que ha participat a The Last of Us. És un d'algun dels capítols d'allà.
Sí que és iranià,
de la
no?
Sèrie. Sí, és nascut a Iran, però el tio fa
bueno,
anys que
era el director de Border, no?
Sí.
Que aquesta pel·lícula té la...
Sí. Una gran pel·lícula.
Cert, ara que estem parlant de l'Iran, no sé si tens el document que ens acaben de passar d'informatius, Oriol, perquè aquest matí hi ha hagut una exclusiva de la CNN que ha tingut accés a un àudio del futbolista iranià Amir Nasserzadani, que segur que és aquest futbolista que durant el Mundial es va saber que l'executarien, el van detenir a l'Iran per reivindicar els drets de les dones en les protestes, i el van condemnar dilluns a 26 anys de presó. No? El futbolista va escapar, per tant, de la pena de mort, però denuncia, i han tingut accés a un àudio d'aquest futbolista, denuncia que ha estat obligat a confessar que va participar en l'assassinat de 3 membres de la policia. Des de dins la presó, missatge al qual ha tingut accés la CNN, Amir llançava, i a veure si podem sentir ara, aquest missatge d'ajuda. El missatge diu: espero que em continuïn donant suport. Per què no mereixo totes aquestes condemnes tan dures que m'han dictat? Jo, 26 anys, és possible. Aquest és el missatge que llança. I segons la CNN, en aquest moment l'àudio es talla abruptament. Tot plegat després que avui s'hagi sabut que a l'Iran hi ha hagut una altra execució d'un altre ciutadà. En aquest cas, és un ex-viceministre de defensa. Diria que té, no sé si té doble nacionalitat o nacionalitat britànica, i que l'havien acusat de ser espia de l'MI6, no? Bueno, de fet, el govern britànic ja ha tret el cap i ha dit, bé, això no es quedarà així. Vull dir que la situació per una estrena com aquesta és
perfectament adient.
Val, anem per l'última, que no té res a veure amb tot això, ni amb aquesta... Us ha agradat, eh? La pel·lícula està, o sigui, duríssima, però és fantàstica.
Molt bona.
Sí, molt bona i molt dura, eh?
Per passar-ho molt malament, sí.
Sí. Val. I ara anem a...
El millor pel final.
Jo crec que amb la gran...
L'obra mestra.
L'obra mestra.
Bueno, de fet, és l'estrena de la setmana amb més còpies, més de 200, i ni una hauria estat.
No, Russell Crowe, escolta'm.
Sí, sí, sí.
Russell Crowe dirigeix, escriu i protagonitza. I ho fa tot malament.
Escolta'm.
És capaç de cagar-la en tots els àmbits de la...
I canta, i a més canta també canta la pel·li.
Sí,
sí,
bé?
Sí, bueno,
potser és el millor que fa de les quatre
segurament,
coses.
Segurament,
la pel·lícula... Jo m'he preferit a Laika Tan Rafael. Si hagués sortit Laika Tan Rafael a la pel·lícula, m'hagués agradat.
La pel·lícula es diu Poker Face. I'm Jake Foley. També parla així.
Sí, clar, sí, perquè és un vampir.
És molt intens.
Però no ho sabem.
Qui és Russell Crowe en aquesta pel·lícula?
És Jake Foley, que és un bilionari d'aquests tecnològics, que un bon dia bueno, congrega uns amics a una casa que té increïble per jugar una partida de pòquer, en la qual hi ha molta pasta en joc, i ell els dona 5 milions en fitxes perquè juguin aquesta partida de pòquer. Per què?
Però si dona ell.
Sí. No vull explicar el perquè, perquè si no potser destriparíem algunes coses de la pel·lícula.
No seria res.
Dona igual,
ja, bé. Ell, jo crec que això sí que es pot dir, perquè segurament està tota la sinopsis, ell té un càncer terminal, i a partir d'aquí sabrem per què reuneix aquesta gent i els fa jugar aquesta partida de pòquer, i veurem quins són els esdeveniments que tenen lloc en aquesta partida de pòquer, perquè passen moltes coses en aquesta casa, no només és la partida,
sí, i cap ni una té sentit.
Hi ha violència, etc. És una pel·li que jo crec, jo estic convençut que Russell Crowe, quan la va veure, va dir hòstia, quina merda hem fet, però ei, endavant,
acabar, eh?
Ei,
endavant.
Però endavant.
Va fer unes declaracions i va dir que la pel·li era una merda, el guió era una merda, sí. Però que... Sí. Però quan es va donar compte, ja havia contractat 280 persones.
L'has de fer.
Però això és veritat, són declaracions reals.
Ah, no.
Sí, en sèrio. Sí.
Home, no.
Com han de ser declaracions? Sí, sí. Ell va dir que sabia que la pel·lícula, bueno, que el dia era una puta merda, però que...
Com ha de dir, va dir això?
Però que, clar, ja havia contractat a gairebé 300 persones i les deixava sense feina. I a més era pandèmia i tal, i clar, era una responsabilitat.
La honestitat per sobre de tot, eh?
És el primer cop que sento algú dir alguna cosa similar, no pot ser. Com a marca no està malament, perquè a vegades aquest efecte provoca el contrari. És a dir, si el director, guionista i actor principal d'una pel·lícula diu és una merda, igual la gent hi va només per comprovar-ho.
No crec que sigui, no crec que sigui el cas.
Jo no ho recomanaria, però bueno, cadascú...
El millor és que, clar, tu penses, si t'anava les partides aquestes de... eternes de cartes...
Sí.
Tant de Hollywood, no, i tal.
No ho trobaràs.
I la partida de cartes, una partida de cartes que dura 2 minuts, i la resta són tonteries.
Tu imagina't una pel·lícula de boxa sense combat de boxa. doncs és això.
I a part, la sensació que moltes de les coses estan resoltes, amb perdó, amb el cul. És a dir, sense cap mena de coherència, de ritme... Són escenes que estan...
I no saps per què.
I no saps per què surt. Surt dues escenes i se'n va i ja no...
De fet, és la crupier i estan jugant una partida que suposa que durarà hores i hores, sí, i al cap de dues hores se'n va.
Se'n va.
Agafa el cotxe i se'n va. Ensenya l'esquena...
Ensenya l'esquena. Super gratuïtament.
Pot ser que es cansés de la pel·lícula. La Pataki, que és la que us quedeu.
M'ha trucat el meu marit. Que, per cert, surt el cunyat de la Pataki, que és el Ian Hemsworth.
Sí,
és un tio que té 26 anys menys que Russell Crowe. I a la pel·li representa que és un amic seu d'infantesa de la seva mateixa edat.
Li fan
unes arrugues en paper d'albó. Que jo pensava que no era aquest tio. O sigui, que és el dels llocs de la fam.
De veritat, li he dibuixat unes arrugues amb rotulador. És terrible. Jo proposo una versió catalana que es digui Botifarra Feix, amb un jubilat a Pont de Suert, fent una partida, i seria molt millor que aquesta merda.
I dirigida per Albert Serra.
Perdona, la pel·li no té ni cap ni peus. O sigui, portes 20 minuts de pel·li i dic, encara no sé de què va això.
Però per què no hem de rodar una escena ben parida com els grans estàndards del cinema nord-americà amb una partida de Botifarra?
Un remigio.
Botifarra Feix, jo aposto per ella.
O cara Botifarra.
Un bar, el bar Paco a Set Cases. Una taula gran.
Ara?
7 jubilats.
Aquell travelling circular?
Exactament.
Amb l'atenció?
Exactament.
No sé.
I això, perdona.
Plaça Nital.
Aquí hi ha la segona part del Carràs, però amb cartes.
No, és un pel·liculot, això.
Jo ho veig.
12 i 9 minuts.
Botifarra Feix.
Ho veiem.
Botifarra Feix. Au, va, aneu passant. Toni García, Noemí Escribano, Oscar Rona, Blai Morella.
Adéu.
Calla, que he d'anar a l'informatiu. 12 i 9. Que ens està esperant l'Adrià García. Adrià, bon dia.
Bon dia.
En el cap de setmana clau pels pressupostos, Junts per Catalunya acusa ara Pere Aragonès de jugar a tres bandes per aprovar els comptes de la Generalitat.
Sí, Jordi Turull demana al president que s'impliqui personalment per desencallar la situació. El secretari general de Junts lamenta que el govern fixi el partit com a soci prioritari, però que alhora faci equilibris amb els comuns i el PSC. Argumenta que algunes de les mesures que plantegen són absolutament incompatibles.
Li demanem
El president Aragonès, que ha d'assumir la seva responsabilitat que li pertoca i ha d'implicar-se a la negociació perquè així, emperdigonada i de manera laberíntica i jugant a tres bandes i jugant a més a cuit d'amagar, és impossible, permeteu-me, arribar a qualsevol acord, i crec que no només amb nosaltres. I també li diem una cosa, ara ja se n'ha donat compte que el seu és el govern del 21%, no del 80%.
Turull n'ha parlat fa una estona al Consell Nacional, que el partit fa igualada tot plegat quan s'entra al tram final de la negociació pressupostària, amb la reunió prevista a les pròximes hores entre el president aragonès i el socialista Salvador Illa. I la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, assegura que treballen ja colze a colze amb Interior per millorar les eines que avaluen el risc de víctimes de violència masclista. En una entrevista al 324 diu que, més enllà de l'agressió física, començaran a valorar també altres qüestions, com els antecedents o l'entorn familiar de la persona en qüestió.
Perquè puguin captar no només aquell risc de violència física més extrema, sinó que també puguin mesurar la violència psicològica, la violència econòmica, aquelles situacions de risc pels propis infants, les criatures de les dones, per reforçar aquesta capacitat de predicció, aquesta capacitat de resposta.
Segons el govern, a Catalunya ara mateix hi ha 9 dones en risc molt alt de feminicidi, 16 en risc alt i 74 en risc mitjà. I el president de Castella i Lleó fa equilibris per no contradiure a Vox arran de les polèmiques mesures antiabortistes pactades amb els d'extrema dreta. El popular Alfonso Fernández Mañueco diu que aquest protocol, que inclou la possibilitat de fer escoltar el batec del cor al fetus d'una dona, serveix només per fomentar la natalitat en una comunitat autònoma, diu, amb una pèrdua significativa de la població. Assegura que la intenció és que hi hagi tota llibertat, tant per les mares com pels metges, per decidir, i manté que serà totalment voluntari.
La libertad absoluta, el respeto absoluto a la mujer embarazada, de sus derechos, si ellas la solicitan, esa ecografía, bajo estricto criterio médico. Si se considera por parte del médico que es peligroso, o para la mujer, o para el feto, eso no se hará. Estas medidas van del fomento a la natalidad. Lo tiene que solicitar la mujer.
El protocol entrarà en vigor aquest dilluns vinent i, entre d'altres mesures, inclou també que els metges ofereixin la possibilitat a la dona d'una ecografia extra a partir de la setmana 6 de gestació o atenció psicològica a aquelles que continuïn apostant per interrompre el part. I ara els esports, amb en Quim Salvador.
El Barça podrà comptar amb Dembélé i De Jong per la final de la Supercopa de demà contra el Real Madrid, tot i que van acabar amb molèsties la semifinal contra el Betis. Ho ha confirmat en roda de premsa l'entrenador Xavi Hernández, que demana ambició als seus jugadors.
L'aspecte psicològic és fonamental. No? En aquest sentit, potser ells tenen un punt d'avantatge, perquè han jugat més finals, tenen jugadors amb més experiència en aquest tipus d'esdeveniments, però bé, nosaltres ens ha de poder l'ambició, ens ha de poder la gana de guanyar títols. Fa bastant temps que no guanyem un títol i això s'ha de demostrar demà.
El Real Madrid podrà comptar amb Camavinga, Militao, Kroos i Modric, que també van acabar tocats la semifinal contra el València, i tindrà la baixa de Lucas Vázquez. Tant Barça com Real Madrid faran aquesta tarda l'últim entrenament per preparar la final de demà a Riad. El Girona recupera Oriol Romeu per rebre el Sevilla, un quart de cinc a Montilivi. Tati Castellanos és baixa per sanció. En joc aquesta hora a la Lliga Femenina, Sporting de Huelva 0, Barça 0, minut 10 de partit, i Llevant Les Planes 0, a la B 0, minut 12. I Paula Badosa es perdrà l'Open d'Austràlia de tenis a causa d'una lesió muscular.
I pel que fa al temps, la boira de les comarques de Ponent i l'altiplà central no acabarà de trencar-se i mantindrà l'ambient més fred i humit en aquesta zona. A la resta es mantindrà el domini del sol i l'ambient més agradable a prop de la costa, especialment entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on moltes màximes s'acostaran als 20 graus. Demà arribarà un canvi important que ens portarà neu al Pirineu, ruixats a les comarques gironines, vent als dos extrems del país i un fred cada cop més intens, sobretot a les zones de muntanya.
Lliure amb Xavi Bundó. Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè cadets i juvenils es juguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 14 i 15 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Comença l'any descobrint la suavitat del raïm merlot amb la nova selecció de vins de Gourmet La Vanguardia. Faisà 2021 de vins de taller, merlot 2016 de Mar Rodó i la clau de volta 2020 de Cabas Hill. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aravin.
RAC 1. You must remember that... Tarde es no ahora, tarde es ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Aquest diumenge a les 8, un clàssic, des d'una hora abans, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
A RAC 1, dia lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Un quart d'una del migdia. Us ho explicam en temps de tertúlia, també l'informatiu, que de seguida parlarem, i ho dic així perquè ho sento així, amb la impressió que m'ha donat, que per mi és un dels llibres de l'any, ara mateix. Ja sé que estem a inicis del 2023, però la feina que s'ha fet al darrere del que parlarem de seguida em sembla extraordinària i poc comú, fins i tot, diria, a casa nostra. Perquè avui, a més coincidint, és un llibre que surt dilluns, si no tinc mal entès, però hem volgut parlar-ne avui perquè es compleix exactament avui 3 anys del fet que explica tot aquest llibre. Avui fa 3 anys, passades les 7 de la tarda, interrompíem l'emissió de RAC1, el programa Islàndia, per explicar una notícia d'última hora.
Esteve Giral, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una tarda moguda a Tarragona, sobretot als últims minuts, perquè a 6:45 em sembla que hi ha hagut una explosió a la zona del polígon sud de la petroquímica de Tarragona. Què en sabem, hores d'ara,
Esteve? Sí, una fortíssima explosió. Les imatges que ens arriben via WhatsApps, perquè estan circulant ja des de fa alguns minuts, són espectaculars, la veritat. Es veu una gran deflagració, una gran columna de foc. És el polígon petroquímic sud de Tarragona. És el
Estem parlant de l'explosió que va haver-hi a l'empresa Iqoxe de Tarragona, a la petroquímica, que 3 anys després, evidentment, i pel que podem llegir d'aquest llibre, continua portant cua. És un accident que va provocar la mort de 3 persones i va deixar diversos ferits. Aquest dilluns es publica, com deia el llibre, la gran explosió, quedeu-vos amb aquest nom, la gran explosió, corrupció, perill i deixadesa a la petroquímica més gran del sud d'Europa. Escrit per 2 periodistes, Toni Orensanz i Rafa Marraser, i al llarg de més de 300 pàgines, detallen no només, anava a dir, els errors, les irregularitats que es van cometre aquell fatídic 14 de gener de 2020, sinó també els orígens foscos, corruptes de la petroquímica de Tarragona, i repassen diversos estudis que adverteixen dels riscos per la salut que pateixen les persones que hi viuen a prop, no només d'aquestes, sinó en general dels complexos petroquímics. Deixeu-me saludar i els felicito enormement, ja ho he fet fora d'antena, però em sembla apassionant la feina que han fet, el Toni Orsanz i el Rafa Marraser. Què tal, com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia,
gràcies. Moltes gràcies i moltes felicitats, de veritat.
Moltes gràcies.
És una... Jo he de dir que a mi m'ha deixat absolutament corprès. O sigui, és un d'aquests llibres que et dona cop de puny a la cara i encara m'estic intentant aixecar de terra. Perquè el que sabíem, que és, de forma general, molta gent que ara si li preguntes què va passar a Iqoxes, que va haver una explosió, que va haver diverses víctimes mortals, que van saltar trossos de la fàbrica, no?, i que van afectar habitatges, etc. Però que hi va haver un expedient tancat, no? Va passar allò... ja està, no? I segur que, com es va dir en aquell dia, es prendrien totes les mesures perquè no tornés a passar. Jo, després de llegir ja només les primeres 50-100 pàgines, et dona la impressió que no només no estem més preparats que fa 3 anys per una situació com aquesta, sinó que és que segurament encara no sabem ben bé què va passar fa 3 anys.
Sí, a veure, és així. És a dir, al final és veritat que el llibre et permet aproximar... Creiem que és la millor aproximació que s'ha fet fins ara al que va passar. En certa mesura perquè està basada en el sumari judicial. És a dir, hi ha un judici en curs, no? I realment llegir el sumari judicial i tota la recopilació d'informació que hi ha allí és el que intentem transmetre en la primera part del llibre. I realment fa por. És a dir, fa por perquè t'adones...
Crec que és la millor paraula per definir.
Fa por, perquè realment va ser un desastre absolut. És com una concatenació de desastres amb responsabilitat per part de la indústria, amb deixadesa, t'adones clarament. I Coxe és com si la fàbrica cridés, l'explosió cridés, el rei va despullat. No, o sigui, no va funcionar res.
No funciona res.
No funciona,
o sigui,
res.
No funciona l'empresa, no funcionen els serveis d'emergència, no funcionen els ajuntaments.
No funciona la comunicació a la població. Tots els protocols, o sigui, els milers de folis que hi ha de protocols, ja siguin d'empresa, ja siguin d'institucions, ja siguin de comunicació, queden en paper mullat. Per tant, realment és realment terrible, no? És realment terrible i de difícil correcció.
De difícil correcció.
Sí. De difícil correcció.
És de difícil correcció perquè fins que l'administració no fiscalitzi més l'activitat del polígon petroquímic, això pot tornar a passar les vegades que vulguem. De fet, al llibre ho demostrem, no? Com tu explicaves molt bé al començament, no estem parlant, nosaltres no tractem només d'Icoxe, el que passa és que Icoxe ens permet entendre el funcionament de tota la petroquímica i de la fiscalització de les administracions. O sigui, podem dir ara que no pot tornar a passar un nou Icoxe? No pot tornar a passar perfectíssimament. Ens trobaríem amb el mateix caos? Hem de pensar que potser no. Veiem que Protecció Civil sí que ha millorat algunes coses, però la població continua estant desprotegida, no només a una possible explosió novament, sinó una cosa que nosaltres també intentem explicar al llibre és a les emissions diàries de contaminants, que no es controlen de cap manera. I aquestes dades, ara estem a gener de 2023, o sigui, les continua tenint les empreses.
Hi ha un moment del llibre que dieu, i aquí és on jo em vaig posar les mans al cap en diversos moments, però hi ha un moment que veniu a dir, que és que jo recordo molt bé aquell dia, perquè a més vull dir, treballem a una ràdio i al final aquell dia va ser molt intens, i recordo molt bé que bastant ràpidament van sortir les autoritats, sobretot a calmar la població, a dir: no hi ha cap núvol tòxic, tranquils, que no passa res amb això. Sí que hi ha d'haver uns certs confinaments perquè no hi hagi afectacions. Hi ha un moment en el llibre que dieu: avui, any 2023, no sabem què es va emetre.
Exacte.
No sabem què era aquell núvol exactament.
Això és una vergonya immensa. No? O sigui, com pot ser que amb la tecnologia actual i amb els, no, amb les mesures que hi han, no sapiguem què es va emetre aquell dia. Per què? Perquè no es van fer els mesuraments correctament. Perquè no teníem els sensors que havien de mesurar això. O sigui, es van fer mesuraments amb aparells manuals, però que mesuren un àmbit mil vegades superior al que està considerat segur per a nuclis de població.
És a dir, sí que es van fer mesuraments, no? Els bombers porten un determinada...
Sí.
Que són molt sofisticats. No és que tinguem mal material, però no pensat per allò. Perquè el que detecten aquelles màquines, detecten uns llindars tan alts...
Correcte.
Que pots haver-te intoxicat d'altres qüestions que tinguin efectes a la teva salut a llarg termini sense saber-ho, perquè hi ha una franja en què estàs sec.
Exacte, i a més, aquests aparells manuals no deixen registre documental. Per tant, quan nosaltres demanem quins van ser els mesuraments, no ens els poden donar de cap manera. No poden dir...
Hi ha un registre.
Clar, aquell aparell diu, et dona zero perquè no és capaç de mesurar lloc, perquè està per sota del seu llindar, però el seu llindar és enorme, és a partir d'una quantitat enorme.
És un llindar industrial.
És un llindar industrial.
No humà.
Exacte. Ja. Diguem que en l'àmbit industrial es permet una concentració més gran a l'aire perquè se suposa que els treballadors estan protegits, tenen màscares, tenen equips d'extinció...
O sigui, però... aquells nivells serien correctes dins d'un edifici, d'una fàbrica que fa això, perquè els treballadors
però,
van protegits.
Bueno, depèn, perquè... No, és que ni l'empresa té aquests controls, o si els té, no els ha facilitat. Almenys nosaltres tampoc els hem trobat al sumari. Llavors, podria ser que aquests valors també haguessin sigut molt alts en el moment de l'explosió. Clar, perquè quan arriben els bombers tarden un temps en arribar. Després hem de veure les condicions climàtiques. El que és inadmissible és que no tinguis cap mena de dada. O sigui, després podem parlar si aquella dada és exagerada o no, si pot provocar certes coses, però el que no pot esperar la societat és dir, bueno, no, hem vist un núvol en forma de bolet atòmic i no sabem si això ens afectarà la salut o no, perquè no tindrem dades mai d'això.
Clar, aquí, Xavi, apuntes una altra cosa que també incidim molt al llibre, no? Que és la rapidesa amb la que l'administració s'apressa a dir tranquil·litat, no hi ha núvol tòxic, quan realment, quan estan dient això, les ambulàncies encara no han entrat. Les ambulàncies tarden una hora a entrar perquè diuen que no és zona segura. És a dir...
O sigui, l'administració ha dit abans que és zona segura, que no pas els serveis mèdics que han d'atendre els ferits.
És a dir, al final hi ha una sèrie de coses que són molt curioses i que demostren fins a quin punt això, allò va ser un caos. És a dir, heu posat la connexió que vau fer vosaltres amb l'Esteve Giral d'Islàndia a les 7 de la tarda. Mm. Havien passat en aquell moment, o sigui, la primera trucada al 100 d'emergències, al 112 de les del 37, han passat 23 minuts. En aquell moment encara no s'ha contactat amb l'empresa, encara diguéssim, des del CECAT, del Centre de Coordinació Operatiu d'aquell dia de Protecció Civil, no s'ha pogut parlar amb l'empresa, amb la indústria.
Per saber exactament què ha passat.
Per saber exactament què ha passat. I tarden una hora a parlar amb el que és el responsable de l'empresa, i el responsable de l'empresa no els hi sap dir. És a dir, quan has tardat una hora, mentrestant, les administracions ja estàs dient que la gent estigui tranquil, amb missatges contradictoris. Realment és tot com una concatenació de despropòsits.
És que fins i tot el conseller d'Interior, aleshores Miquel Buch, el conseller d'Interior, aleshores el pla CECAT, és el màxim responsable, o era el màxim responsable del Pla de Seguretat Química de Catalunya, fa un tuit dient: podeu sortir al carrer tranquil·lament, però recomanem que us quedeu a casa. Això no té cap sentit. O sigui, o puc sortir o em quedo a casa. Però en aquells moments, aquells tuits que es fan sense saber ni ells mateixos què s'estava cremant ni què s'estava emetent.
Mire, hi ha molts elements de les coses que no funcionen, no? Ara ens explicaven tant el Toni com el Rafa que el servei d'emergències mèdiques no havia pogut entrar fins una hora després, quan ja els mitjans estaven parlant i fins i tot s'estava dient a la gent què havia de fer. Però els serveis d'emergències no havien entrat fins al lloc. Perquè, entre altres coses, durant molta estona, són molts minuts, no sé quanta estona és exactament, no recordo ara del que explicava el llibre, l'administració no sap on ha patat, no sap quina és l'empresa, no té constància encara. No és només que no hagi pogut contactar, és que no hi ha pogut enviar, no hi ha... O sigui, malgrat que té trucades de gent que diu ha estat a Icoxe, ells pensen que és un altre.
Sí, sí.
Durant molts minuts.
Sí, sí. Bueno, és aquest punt de fins a quin... És a dir, és una... El paper al final ho aguanta tot. Tu pots fer 1.000 protocols. Però al final, si es dona la fatal circumstància que qui tio tens al telèfon en un determinat moment, quan algú li diu és la Icua, que era el nom de l'antigua Icoxe, la persona que està allí no sap que la Icua és Icoxe, es pot produir una confusió en la qual tarden 25 minuts a saber què... És a dir, quan esteu fent valtros al directe amb l'Albert Tom, Protecció Civil encara no sap...
A on és?
On és.
Què ha passat?
I clar, realment, o sigui... Jo crec que en el llibre el que intentem explicar és que Icoxe despulla molts errors, moltes coses que no acaben de funcionar. I una és aquesta, precisament, no? Una és que tu tens un servei d'emergències que en els moments que van molt mal dades no t'ha funcionat, que la coordinació institucional no funciona quan van mal dades, i el que és curiós és que des d'un punt de vista retrospectiu a la diagnosi que es fa després de l'accident d'Icoxe és exactament la mateixa que es va fer després de l'atemptat d'ETA de l'any 87.
Perquè ETA l'any 87 atempta
contra el RAC, diguéssim, les canonades, diguéssim, de la petroquímica. Hi ha un atemptat, hi ha una fugida en massa de 20.000, 20 i pico mil tarragonins que marxen espantats, i la diagnosi posterior és exactament la mateixa. Retarden la comunicació, amb Icoxe torna a passar, Icoxe no comunica que ha tingut un accident quan ho havia de comunicar al minut 1. Icoxe no sap exactament què li ha petat. Quan va tard, parlen una hora després... no saben informar quin és el producte que els ha explotat, quan és allò és una bomba, és una bomba. Falta de coordinació institucional, en el cas d'ETA, en el cas d'Icoxe, és a dir, és la sensació...
Els alcaldes se'n van dels ajuntaments a un lloc que no han de fer.
Els ajuntaments no saben exactament què han de fer, i a banda amb coses molt greus...
No sonen les sirenes.
No sonen les sirenes.
Res.
Res, no? I dius, mare meva, però com és possible si portem, és a dir, la indústria petroquímica a Tarragona té un moment fundacional a principis dels anys 60, no? És a dir, estem parlant de 60.
Hem tingut temps. Això que dèieu dels missatges, evidentment a la ràdio en aquell moment no només estem en comunicació amb el govern de la Generalitat per veure què és el que està passant exactament, sinó que seguim també què és el que estan dient des de Protecció Civil i des de totes les autoritats al voltant d'aquell moment, no? I què s'ha de fer, perquè al final nosaltres ens dediquem a traslladar missatges també a la població per actuar d'una manera o d'una altra, no? Això és el que passava a Islàndia fa 3 anys, mira.
Que hi ha un missatge ara d'última hora de Protecció Civil, un tuit que diu que ara sí demana confinar-se a Tarragona, a Salou, a Vilaseca, a Reus, a Constantí, al Morell i la Canonja. I deixeu-me donar alguna informació també que ens està arribant a través de Twitter. Protecció Civil diu que queda restringit aquest confinament només a la Canonja i Vilaseca. La resta de poblacions properes només en cas que hi hagi una molèstia pel fum.
Aquí estàvem escoltant a la pobra Maria Xinxó, que acabava de dir feia uns minuts que se confinaven 7 poblacions, i al cap de pocs minuts després el mateix missatge del mateix govern dient no, no, al final són 2, els altres no, però... Expliqueu en el llibre el fil per randa de les converses, suposo que això és sumari, no?
Sí, sumari.
Converses entre els ajuntaments que truquen, les autoritats, la policia local d'una a l'altra, que truquen als serveis d'emergències, de, sí, al SECAT,
sí, sí.
Per saber què han de fer, i cada vegada els donen una informació diferent.
Xavi, deixa'm dir, el llibre, diguéssim, aquestes converses, que són converses textuals, el sumari, és a dir, sí que ens interessa explicar molt, no hem fet una novel·la. No hi ha ni un diàleg inventat. El llibre, realment, hem agafat el sumari i quan el llegeixes te n'adones de la força que allò tenia, simplement transcrit i explicat i ben narrat, no? És a dir, que quedi molt clar que no inventem ni una conversa, i les converses que surten allí són les reals, i el sumari en aquest sentit periodísticament és una meravella, perquè tens totes les converses entre els bombers, són 12.000 folis que allí, vaja, és a dir, podries explicar quasi l'origen de la química, no?
Sí, i jo volia fer un matís, bueno, un matís, no? Esmentar una mica el que havies dit tu abans, no? L'empresa no sap que passa, o sigui, l'administració està dient, no? Està donant aquests missatges de que ara confino aquí, ara confino allà, ells en aquells moments no saben que realment que s'ha més a la... no saben ni quin compost s'està cremant, sempre es va parlar fins i tot, els dies després es parlava només d'òxid d'etilè, però jo era un compost que tenia òxid d'etilè i altres compostos, i aquí hi ha una cosa molt important, que és aquestes emissions. Nosaltres sempre diem que el llibre no s'ha d'entendre en clau tarragonina només. Com diu el subtítol, estem parlant que és el complex petroquímic més gran del sud d'Europa. O sigui, com es diu en un moment al llibre, el màxim responsable de l'ICIC, que és l'Institut Català d'Investigació Química de Tarragona, diu en un ple de l'Ajuntament de Tarragona que si allò peta, pues, Saragossa tindria mar. Però no estem parlant només...
És una frase d'Emili Palomares.
L'Emili Palomares.
Director de l'Institut Català d'Investigació Química, en un ple, dius, a l'Ajuntament de Tarragona, sí, que diu, si s'hagués produït, no?, una reacció en cadena, o si es produís, perquè, clar, no és només Icoxe, està envoltada,
tota
és tota la indústria petroquímica. Si allò no s'atura, efectivament la frase és, Saragossa tindrà mar.
Saragossa tindrà...
És a dir, el que va passar a Icoxe, que són 3 morts, i no sé, 7 ferits o 10...
Sí, de diversa consideració, sí.
Sent gravíssim, podria haver estat...
No, molt pitjor, clar. O sigui, has de
Però una hecatombe.
Una hecatombe. Hem de pensar que al costat del reactor que peta, que té 20 tones d'aquest compost que estaven fent, ja a poques desenes de metres hi havia 5 tancs d'òxid d'etilè. La gent, perquè se situï, l'òxid d'etilè és un compost extremadament inflamable i que s'utilitza per fer les bombes de gran capacitat destructiva, entre moltes altres aplicacions, però vull dir, s'utilitza per fer això. Si, i no hi ha només aquests dipòsits. Al costat hi ha Dow Chemical, al costat està BASF, o sigui, vull dir, si es produeix una reacció en cadena, és pum, 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 saps? Vull dir, la capacitat explosiva, nosaltres hem trobat un informe, que això ho hem trobat nosaltres als arxius, de que es va fer un informe d'una consultora francesa analitzant els riscos que hi havia als anys 80, al començament dels anys 80, em sembla que és del 1980 aquell informe,
1980.
I parla només de 12 dipòsits d'hidrocarburs d'empreses diferents, que hi ha 12 dipòsits, i la capacitat explosiva està al voltant de com una bomba d'Hiroshima, o sigui, potser no arriba.
En aquell moment.
Només de 12 dipòsits, que n'hi ha moltíssims més. A més, no, hem de tenir en compte que no estem parlant només d'una explosió. A vegades pensem en això, no? De fet, Icoxe és una gran explosió, que és el nom del llibre.
La gran explosió.
Estem parlant de que les emissions poden arribar a milers de quilòmetres. L'òxid d'etilè, o sigui, hi ha un estudi de l'Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units, que és la referència mundial en aquest tipus de contaminació, amb la normativa, tots els països es referencien amb l'EPA, que són les sigles en anglès, d'aquesta agència, parla de que ells van fer una modelització d'una empresa d'òxid d'etilè a Texas i l'òxid d'etilè arribava fins a 1.500 quilòmetres de distància. L'òxid d'etilè és el compost químic més perillós de tots els que es produeixen per a la salut humana, sobretot per al càncer, i això ho diuen els americans.
I això estava a pocs metres d'on peta Icoxe.
Sí, sí. No, sí. Icoxe, bàsicament el producte que fabrica Icoxe
és
òxid d'etilè. Però el que fa derivats.
Però el que rebenta no és òxid d'etilè.
N'hi ha òxid d'etilè.
N'hi ha dins, però no és, bàsicament.
En el compost que estan fent en el moment que es produeix l'explosió també hi ha òxid d'etilè.
Sí, és una barreja de metà.
És un dels ingredients de la barreja que estan fent en aquell moment.
De fet, això ho expliqueu també molt bé al llibre, que hi ha gent que ara no ens posarem a parlar tècnicament del que és el que s'està barrejant, no? Però estan fent un compost, per entendre, si fem un paral·lelisme amb cuinar, estan fent una recepta a mà...
I han canviat la proporció.
I han canviat la proporció sense càlculs molt...
Bueno, en principi, se suposa que ells pensaven que ho estaven fent bé, però alguna cosa va passar, evidentment. Però el que demostra la investigació policial també és que no s'havia testat...
Allò que aquella barreja que s'estava fent no s'havia testat.
Ni aquella ni els anteriors. Ells havien fet aquella barreja 6 vegades abans, però amb 25 tones. I aleshores van haver de canviar la recepta, el que diem, no? El Toni sempre es menta com dient, estàs fent un pastís i l'has hagut de posar menys sucre perquè és més petit. Però tampoc aquell s'havia testat. Llavors, què va passar? Això, juntament amb la desactivació de certes alarmes de seguretat que t'avisen si està pujant la pressió al reactor...
Però es treuen perquè si no es pot fer aquella... Sí. aquella
Exacte, feina, es treuen perquè no es pot fer allò i perquè molesta.
Això t'obliga a fer una vigilància visual. Uh-huh. I ningú estava fent la vigilància visual.
És
a dir, ningú estava fent la vigilància visual. En el fons, darrere d'Icoxe, diguéssim, el que també despulla és una precarització laboral i professional en pro d'un augment de la producció molt bèstia que s'havia produït. És a dir, l'empresa en pocs anys, des que havia canviat de propietari, havia crescut la seva producció al voltant d'un 200%, parlo ara de memòria, la dada està llibre, i, evidentment, els llocs de treball no havien estat en proporció. És a dir, en poc temps creixen una barbaritat el que són les assistències sanitàries als propis treballadors. I, de fet, dos dels morts de l'accident, treballadors d'Icoxe...
Alguns al càrrec, fins i tot.
Als càrrecs, cap de planta, cap de torn, són persones que s'havien plantejat plegar i que en els dinars i els sopars d'amics i amb la família mostraven una preocupació permanent per les condicions laborals i pel que estaven passant.
No, i avisos... als responsables de l'empresa dient això, així no ho tenim bé. S'han d'afegir coses diferents, s'ha de fer aquest pla de tal...
Tot això figura al sumari judicial, així com tu dius, no, Xavi? És a dir, per tant, és evident que si tu acabes fent les coses molt malament internament, passa el que passa. En el fons, jo crec que això, en el llibre, intentem explicar més enllà de l'accident d'Icoxe, ja ho has vist, Xavi, intentem contextualitzar i intentem explicar com és possible que haguem arribat fins aquí, no? I què passa? Que sovint, quan tu convius amb una indústria química de la qual vius, que és el 30% del producte interior brut del Camp de Tarragona, que genera gairebé 50.000 llocs de treball entre directes, indirectes i induïts, hi ha un moment que tu normalitzes determinades coses en la pràctica quotidiana a tots els nivells. Això vol dir que tu normalitzes que estiguis fent un producte perillosíssim que hauries d'estar vigilant i ningú estigui vigilant mirant la pantalla, normalitzes que, bueno, sí, pot haver un accident, però, bueno, no sabem que respirem, bueno, això és normal, no cal saber-ho. Bueno, si un dia peta tot, tranquil, que ni patirem perquè no ens n'enterarem de res. L'administració també normalitza que siguin les pròpies empreses les que els diuen que quin producte estan emetent o no estan emetent a l'aire.
Sense un control
més estricte per part de l'administració. Normalitzes que hi hagi cases habitades, residències i tot, perquè les circumstàncies històriques t'hi han portat al costat estat d'una indústria tòxica i molt tòxica, segons la normativa internacional, etcètera, etcètera. No? És a dir, al final, tot plegat, creiem que el llibre és, a partir del fet d'Icoxe, una reflexió sobre com fer les coses malament d'una manera reiterada i acumulativa hi ha un moment que tenen conseqüències, que possiblement estan tenint conseqüències que no sabem i que la d'Icoxe la sabem perquè va explotar. Però n'hi ha que no sabem i que possiblement no sabrem.
Hi ha gent que ens està enviant missatges dient que tenen els pèls de punta escoltant l'entrevista. I no m'estranya, perquè jo els he tingut mentre llegia el llibre i la quantitat de concatenació d'errors són imperdonables. Tots ells individualment, però en successió és insuportable de llegir, per veure que hi havia senyors que havien advertit que aquesta fàbrica en qüestió no tenia les mesures que havia de tenir a nivell de seguretat, perquè no van fer el que havien de fer amb la recepta, perquè no hi havia el senyor que havia de controlar en pantalla. Una mica la sensació de veient la sèrie de Chernobyl. No? Tens aquella impressió de que hi han hagut un seguit d'errors humans i d'altra índole, i que allò acaba comportant un desastre enorme. Que llavors ningú està a l'alçada d'aquell desastre, perquè els ajuntaments no tenen plans actualitzats, alguns fa més de 10 anys que no ho estan, que estan caducats, perquè no sonen les sirenes, perquè els serveis que han de localitzar on és el problema, què s'està generant allà, no ho saben fins al cap de molta més estona. És més, el que dèiem, 3 anys després no ho sabem, perquè no hi ha hagut mesuraments sobre el que va sortir d'aquell núvol, i per tant ningú sap ben bé el cert. Poden dir-ho, però ningú sap del cert que allò no va afectar la població.
No poden dir de cap manera. No poden dir. O sigui, sempre diem que a Tarragona hem de fer actes de fe. A Tarragona i a Catalunya, perquè com deien, aquestes emissions arriben, això està documentat pels americans, totes aquestes emissions poden arribar molt lluny. De fet, fa poc, al setembre, va haver una fuita de nafta, d'un tanc de nafta de 3.000 metres cúbics, que són 3 milions de litros d'aquest hidrocarbur, i la pudor se sentia fins al Maresme. I perquè la nafta fa molta pudor. Però l'òxid de etilè, per exemple, no fa gens d'olor, i altres productes tampoc fan olor. Llavors, aquella nit la gent no sap si aquella explosió la va afectar a nivell de qualitat de l'aire, no? de toxicitat a l'aire, no ho sap perquè no hi ha mesuraments, podem fer aquest acte de fer, no, és que això es dissol molt ràpid a l'aire, però ningú pot certificar, però és que avui, demà i demà passat, les emissions diàries que existeixen, aquest control només el té l'empresa, i com va dir l'anterior directora de Protecció Civil en aquell moment, aquesta informació la tenen les empreses i no la faciliten a l'administració.
De fet, l'administració en aquell moment va anunciar que posaria uns sensors, no? Que no estan posats tots, em sembla, part.
I a més aquests sensors
s'han matitzat. I aquesta setmana el conseller Elena ha anunciat, diguéssim, que posaríem més sensors i tot, però com diu el Rafa, diguéssim, s'ha de matisar per una qüestió, diguéssim, de nivells de mesurament.
Sí. Perquè tornen a ser sensors...
d'emergències. O sigui, en sensors amb un llindar altíssim. Són sensors pensats perquè passi un altre coxe. O sigui, aleshores aquests sensors, que són per determinades substàncies, sí que mesurarien... Hi ha una concentració enorme, però és una concentració que seria pràcticament mortal o crítica.
Clar, o sigui, el que expliqueu és que en els llindars del que es considera, per exemple, als Estats Units, una fuita d'aquest tipus, aquests sensors començarien a detectar que hi ha aquesta fuita quan aquest nivell està 9.000 vegades per damunt del recomanable.
Sí.
Si està 8.800 vegades per damunt del que es permet, no ho detecta. Diu zero.
Exacte. Aquests sensors que s'estan posant només comença perquè després s'argumenta que dient no, que si posem aquest altre tipus de sensors estaria saltant tota l'estona i pitaria. Però hi ha dos tipus de sensor. Està molt bé que posin aquest sensor de protecció civil, està molt bé, però el que necessita la població és saber el que està respirant cada dia. Perquè això a curt i mitjà termini li pot provocar malalties greus, com expliquem també amb tots els estudis que expliquem en el llibre. I això no existeix, i aquesta tecnologia existeix des de fa moltíssims anys als Estats Units, per exemple, o al Canadà.
3 anys després, algú ha pagat conseqüències del que va passar?
No, s'ha canviat el Plasecat per Plasecta, ha tornat, diguem que ara i el responsable de Plasecta és el delegat del govern de la Generalitat de Tarragona i no té el conseller d'Interior. Protecció Civil ha intentat notificar-ho tot, però al tanto. O sigui, ara nosaltres al Twitter de Protecció Civil podem veure tots que van notificant, Repsol ens han notificat que la torxa serà més gran, etc. Però això l'altre dia un parell d'alcaldes de municipis al costat de la petroquímica ja es van queixar que això era generar alarmisme. I l'alarmisme és una paraula que nosaltres odiem profundament, perquè la societat ha d'estar informada i després l'alarma ja se la generarà un mateix. Però no informar la societat per no generar un alarmisme és inconcebible.
És com si l'administració prioritzés el no generar alarma a dir la veritat.
Correcte.
És a dir, al final és... tenim molta pressa a explicar que la gent ha d'estar tranquil·la, com si nosaltres, com a ciutadans, diguéssim, el que tu li diguessis a l'administració, sobretot tranquil·litzim, quan realment el que com a ciutadà entenc que se li ha d'exigir a l'administració en una societat democràtica és, escolti, vostè no m'enganyi. No em digui coses que no sap. És a dir, si realment m'ha de dir confinis, no sabem si hi ha núvol tòxic o no n'hi ha, confinis, digui-m'ho. Però aquesta idea, hi ha aquest mal vici de no generar alarma.
Tranquils, que no hi ha neurotòxics, però tanqueu-vos a casa, per si de cas.
Clar, exacte. Clar. És a dir, aquesta idea de no generar alarma, perquè el pitjor que pot fer l'administració, com si el pitjor que pogués fer l'administració fos generar alarma o dubtar. Mm. Escolta, si no ho saps, no ho saps.
És que, total, saps el que passa? És que al final, jo suposo que algú deu pensar, bueno, si aquesta persona demà desenvolupa una de les malalties de les que expliquem al llibre, després és impossible comprovar fer la causa-efecte. Però com que no hi ha dades, o sigui, el jutge el primer que et diria és dient, bueno, pues, això pot ser pel tabac o pel sedentarisme o perquè vostè no sé què
a
ha fet.
A no ser que hi hagi un estudi ben fet de tota la població al voltant de...
Que no s'ha fet mai.
Jo, Xavi, perdona, és a dir, la referència que fes a Txernòbil abans, és a dir, l'aprofito una mica, és a dir...
Jo ho dic perquè és una sèrie que sí, vam veure tots determinats aspectes que...
Nosaltres ho vam comentar, només llegir el sumari, quan veus el que va passar amb els bombers, no? Que realment els bombers són es juguen la vida aquell dia, són herois, eh? És a dir, si aquí hi ha uns herois d'aquell dia, són els bombers que decideixen entrar dins d'Icoxe quan no saben, ningú els hi sap dir, quin preparat estaven fent, què ha explotat,
on és
i què ha passat. Per tant, ells entren decidint que, bueno,
som-hi. Anem a salvar vida.
Quan no, sí. Quan les ambulàncies estan dient que no s'atreveixen a arribar perquè no és zona segura, no? I realment, quan llegeixes el sumari, ho vam estar parlant, és la sèrie Txernòbil, no? És a dir, aquella idea quan els bombers entren, la soledat d'allí els bombers davant de hem d'entrar aquí a jugar-nos la vida, i ho saben perfectament. I ho dic una mica en el sentit de que el llibre, estem parlant, és un llibre que hem fet un esforç narratiu important, Xavi, és a dir, tot això realment és dens, hi ha molta informació, ho podríem haver explicat d'una manera més exegística i més de periodisme clàssic, però m'he intentat fer un exercici de periodisme narratiu, perquè el principi del llibre, el que passa aquella nit, és una mica allò, per fer una referència cinematogràfica, és el Colors en flames, és aquesta idea de dir, però mare meva, això què és? És una pel·lícula de catàstrofes el que passa aquella nit, no? I aprofito això per reivindicar aquesta idea de que el llibre és un producte, creiem, és un llibre narrativament interessant, més enllà de tota la informació que revela per primera vegada.
El llibre es diu La gran explosió, corrupció, perill i deixadesa, la petroquímica més gran del sud d'Europa. Els seus autors hi han fet una fe. Quant de temps porteu amb això?
Més de dos anys. Des del confinament? Sí, des del confinament.
La primera trucada ens va fer durant el confinament.
I dieu, això ho hem de...
Vinga, som-hi.
Jo vaig tenir la impressió de... Ara que estan molt de moda les sèries documentals, no?, els treballs així, que és una sèrie per explicar què sabem i què no sabem del que va succeir. Que segurament hauria de requerir encara una mica més de temps perquè ens falta informació, segur.
Sí.
De coses que encara podríem aconseguir de l'administració.
Bueno, mira, nosaltres hem aconseguit, diguéssim, documentar, que al final del llibre apareix, hem intentat fer l'exercici de saber quants accidents i incidents greus, segons la categoria, en tenim constància des de l'origen de la petroquímica. El llistat final en surt un 150,
150.
No?
150.
Això no s'havia publicat mai.
Això, no.
I ens ha costat molt aconseguir aquesta informació perquè la Generalitat s'hi havia posat d'entrada i ho hem aconseguit gràcies a la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació.
S'hi posava la Generalitat per raons de seguretat industrial. Per tant, ens han anat passant expedients, però hi ha hagut un moment que hem tancat el llibre i ens continuen arribant expedients que no hem vist. I realment, quan tens accés a això, te n'adones que realment hi ha hagut episodis, alguns han sigut públics, però n'hi ha hagut que no havien sigut públics mai i que realment són molt greus, eh? És a dir, al final a la història de la petroquímica hi ha hagut contaminació de mar, d'aigües subterrànies, d'aire, perill, accidents ferroviaris, és a dir, hi ha un catàleg de desgràcies grans que podien haver acabat que van ser episodis molt greus, és a dir, hi ha un cas del 2012, que és el cas aquest de la contaminació...
De la nafta
amb aigües subterrànies, que realment contamina, diguéssim, fonts de proveïment d'aigua...
De boca. I el Departament d'Agricultura... 3 mesos després, no s'havia enterat i està ple de cultius i bestiar. I es queixa als altres departaments dient això ho teníeu gaire notificat per prendre, perquè es va detectar que a l'aigua hi havia unes quantitats de benzè, el benzè forma part dels hidrocarburs, i és altament cancerigen, unes quantitats de benzè altíssimes que posaven en risc també la vida de les persones. I això és una cosa que nosaltres estàvem...
Agricultura, tres mesos després, es queixa a la resta d'administració de dir, escolta, com pot ser que no m'hagueu dit res d'això, no? És a dir, quan jo allà tinc activitat agrícola, no? Per tant, això ens ha costat molt i ens continuen arribant episodis que, no sé, igual ens n'arriba un avui sí, que sí. També et posa els pèls de punta, no?
Això va passar avui fa 3 anys. El Toni Oriensanz i el Rafa Marrasé són autors d'aquest llibre que es diu La Gran Explosió. Per mi ho he dit al principi i ho dic obertament, no ens coneixíem de res. Per mi em sembla el llibre de l'any, de moment. Un treball periodístic de primeríssim nivell que posa al descobert tots els errors que van portar fins on va portar fa 3 anys, les conseqüències del que hauria pogut passar i no va passar, que haurien estat molt més greus, i l'absoluta sensació molt desagradable de que si succeís una cosa similar a la que va passar fa 3 anys, passaria exactament el mateix, 3 anys després. Per tant, que l'aprenentatge que hem fet després de 3 anys no és el més, no és el més agradable, diguem-ne. Toni Oriensanz, Rafa Marrasé, de veritat, moltíssimes gràcies, moltes felicitats per la feina.
Gràcies.
Les 12:50, ja dic, falten 10 minuts per arribar a la 1 del migdia. Fem una pausa i continuem.
RAC 1. 22 de gener corre la 44a cursa Moritz Sant Antoni, la primera cursa de l'any a la ciutat de Barcelona.
Recorre 10 quilòmetres pel centre de la ciutat i recorda el consell del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Si fas més esport a l'aire lliure, poses més barreres a la miopia.
El 22 de gener, preparats, llestos, ja!
Inscriu-te a cursamoritzsantantoni.cat.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Cataris. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Comença l'any amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Bolero de Ravel.
Deixa't seduir pel seu ritme magnètic sota la direcció d'Andrés Salado. A més, Edixon Ruiz ens emocionarà amb el concert per a contrabaix de Efraín Osher.
Divendres 20 de gener a la Faràndula de Sabadell i dissabte 21 al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Comença l'any descobrint la suavitat del raïm merlot amb la nova selecció de vins de Gourmet La Vanguardia. Faisà 2021 de vins de taller, merlot 2016 de Marrodó i la clau de volta 2020 de Cabasil. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aravin.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
RAC1.cat notícies de RAC1.
Lliure, amb Xavi Bundó.
8 minuts i arribem a la 1 en punt del migdia.
Un bon vermut se serveix sempre amb un bon aperitiu. Frit Ràbic i Vermuts Miró t'ofereixen el vermut.
Hola, Clara Molins, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Marta Bosch, bon dia.
Ei, bon dia.
Què tal, Anna Priscila Magrinyà, bon dia.
Bon dia. M'heu deixat el vermut una miqueta lluny.
Ara m'ha vingut a gust, Prisma, quedo jo.
Escolta, tu que ets de la zona, jo estic absolut, ja sé que... Mira, tot l'equip diuen, ets un pesat, perquè porto... dos dies...
Un apassionat, no un pesat.
No, no, m'heu dit, jo crec que m'heu arribat a dir pesat. Però em sembla una feinada descomunal d'aquesta gent, de la Gran Explosió. I molt necessari, ja no per la zona, sinó pel país.
Pel sud d'Europa.
No, a veure, perdoneu, jo, Reus, si passa res, Reus se'n va a la merda i Tarragona i tot, però jo que tinc conegudes que viuen a Vilaseca, per exemple, el dia de l'explosió van patir molt, i es nota, i tu estàs a casa, ja no parlem del pobre senyor que va morir, evidentment, però és un lloc que si passa alguna cosa, pateixes molt, passes molta por, i no pots fer res, no pots anar enlloc, eh?
És així, no? I el pitjor de tot és el pas del temps, que a vegades sembla que, bueno... ho enterra tot i, noi,
són aquestes
la
coses,
feina s'ha de fer.
Clar, que passen fer. I quan passen les promeses i més promeses.
Exactament.
I tal, i després arriba, mira, fins que no torni a passar una altra cosa, sí, doncs, sí. Nois, poseu-vos-hi, perquè és que si no, malament.
Bé, dit això, anem a fer una mica de vermut, ja o no?
Sí,
va.
Vinga,
ja home, sabeu que sempre ens serveixen
sempre,
els
sempre.
Millors que ens podien servir, els nostres... Què t'està passant avui, Clara?
No sé.
Ja, porta
quina
tres dies.
Quina medicació portes?
Sí, porta dient, avui
les celles de medicació vaig.
No sé si podria venir a la ràdio, no sé si... Mira com va.
Malament, vaig malament.
Bé, els nostres amics de Ferit Ravi que ens porten els estupendos, deliciosos fruits secs, aquesta barreja de... En fi, que jo me la miro de reull i de cop ja no hi és.
No vols dir que és una miscel·lània?
Que és, sí, també les patates premium de pernil ibèric de Ferit Ravi, que amb Enrique Tomàs i els vermuts Miró, avui amb la, a veure, que és la variant Rosso. És la variant Rosso, que segueix la fórmula original de la família Miró. I
ens l'estem bevent sense gel.
Sí.
I millor amb gel.
Sí, home, millor amb gel, però vull dir, fins i tot sense gel
sense
està
gel també aguanta,
home,
no?
L'Anna Pris i jo som cowboys del vermut.
Quan acabeu, doneu un cop amb, la,
tant,
amb el got
o el
trenqueu.
El
directament. Exacte.
I fem que llisqui fins al final de la barra.
Els que no poden captar-ho de moment són els nostres oients, que tot i això poden entrar en el sorteig d'una ampolla de vermuts Miró reserva de 3 litres. Que podeu aconseguir només entrant a l'Instagram del Via Lliure, Via Lliure RAC1, i comentant l'història que acabem de publicar dient-nos on us agradaria
on? Avui
anar a
fer on?
Avui on?
I si no, escolta, ara diré una bogeria, també el poden comprar, eh?
El de 3 litres és fàcil de trobar, perquè clar, és molt...
Compres dues ampolles
el
i ja està.
El doble Magnum vam dir que és això, no? Doble Magnum vam dir l'altre dia?
Sí, vau dir això.
La Gajoli em va dir que era doble Magnum. Voldreu pas parlar de la Shakira, no? Una altra.
Això encara no he escoltat la cançó?
Da, va, va.
Sí, no,
va. T'estàs tirant el rotllo ara mateix.
T'ho juro, no he escoltat la cançó.
No m'ho crec. No. Ana Priscila fent cara de no, no me la posis, que volia seguir-ho dient, que no l'he sentit.
És impossible no haver-la escoltat.
Ja està. És que
t'ha trencat l'indi.
Ara quedaré fatal, perquè treballo els mitjans, però he fet desconnexió de mitjans. Fins ara, t'ho juro, he estat...
Voluntàriament?
Voluntàriament, perquè tenia ganes de descansar una mica. Avui és el primer dia que he tornat a escoltar les notícies a les 8 del matí.
Coi, doncs ho he explicat, eh? Ja hem tirat la cançó.
Bueno, és que potser t'he començat a sentir a les 8:45.
Vaja tela, ens hem llevat tard avui, per favor.
Bueno, però ja està, ja m'heu trencat. Piqué. Gràcies, ja gràcies.
Va, ningú vol fer comentaris, no, suposo? Ja, perquè ja està tot dit.
No, que visca la Shakira, ja està.
No sé,
sí, visca la Shakira i la Clara Chiat. Totes dues.
No.
Ja, però això ho heu d'argumentar. Bé, és igual, no cal que argumenteu, és igual.
Que estem constipats.
Ja, bé, anem a fer una mica de reflexió, jornada de reflexió avui. Començarem amb la Molins,
amb
la pobra refredada del
Mare de Déu. Va, val. Doncs mireu, l'altre dia vaig anar a una floristeria i em va sobtar molt perquè hi havia molts testos que tenien motius nadalencs. I vaig pensar, qui comprarà això? O sigui, imagina't tu, un gerani a l'estiu amb un test amb motius nadalencs.
Però motius quins són, per exemple?
No sé, ninotets de neu, regalets, estan... pares noelets, tot això.
Pares noelets.
Però no ho entenc, els testos estaven...
Pintats.
Pintats o...
Sí, no sí. sé. Ah. Sí. Eren testos dibuixats o pintats, no sé, de plàstic, amb uns adhesius.
Perquè no es pot treure, no? És una
no, permanents. Però tots els testos eren així. Quin sentit té això?
I estaven, o sigui, més baratos?
Són completament clar, obsolets. No, al revés. Perquè facturen.
Ah, com les mujeres de verdad. Però saps què et dic? Jo crec que és de dona previsora comprar-los ara. Ara és quan s'han de comprar. Si tu vols, no t'esperis al Nadal que ve.
Però compres ara. Llavors que els has de tenir tot el dia allà al balcó, com si fos sempre el Nadal.
És el preu que has de pagar.
Pot ser que sigui aquest tipus de gent que fan tanta ràbia que al mes de setembre diuen, jo ja estic comprant les vacances de l'any que ve.
Sí.
Ja les he comprat, ja vaig a Nova York l'any que ve i mireu uns preus. Escolta, 20 euros m'ha costat el vol. Sí, a l'hotel està barat ara, eh? Són 10 euros la nit.
És aquesta mentalitat. Tinc coneguts amb negoci de casa rural i el 2 de gener hi ha gent que ja truca pel 31 de desembre de... Sí, sí,
quina pesaresa.
Un any vista.
I no els envien a fer punyetes? Escolti, que ara no puc reservar-li res.
Estic comptant bitllets del cap d'any, senyor.
Però vostè què pensa?
És que...
I que llavors no vas comprar el test?
No, és que clar, volia comprar un test normal i corrent i no em vaig trobar.
Ah, no n'hi havia cap?
No, tots eren motius de Nadal. Aquesta gent s'ha tornat completament...
Bueno, estaven traient l'estoc.
És la moda del vintage, no? Doncs els nostàlgics del Nadal, que ja fa... Com tenir nostàlgia molt ràpidament, no? De dir, hòstia, ja s'ha passat el Nadal...
M'agrada molt el concepte de la nostàlgia aquesta...
Sí.
La nostàlgia precoç està bastant bé, eh?
Implementem-la.
Sí, en general.
Va, capitalisme, de res.
Va, anem amb la reflexió de la Marta Bosch.
Doncs mira, jo hi vaig anar al Palau Blaugrana.
És com dir podcast.
Sí.
Però en plural, digueu podcast en plural. Podcast.
Podcast.
És difícil, eh? Sí. Podcast.
No.
Bé, ja, és millor aquella cosa que fan aquells dos nois i noies. Ja està.
Va.
Doncs va, jo ahir vaig anar al Palau Blaugrana, noies, sí. I he de dir que quin ambientasso, vull dir, vaig passar-m'ho superbé. I no sé si sabeu, bueno, ja sé que Vicius és l'entrenador del Barça, i me'l vaig estar
Gràcies.
Mirant, i des de la primera cistella... Perdó, perquè potser hi ha algú que no li agrada a la base.
No, és que no és irònic. La Clara no sap qui és Jessica Vicius.
Va ser irònic, colava com a irònic.
Val. Vull dir, no era cap apunt de superioritat moral.
No, ni tant, gens. Maca.
Després parlem. Bueno, en fi, i clar, jo vaig pensar, em vaig quedar a mirar el bo d'en Sares, no? Sí. Que ja començava cridant. Des de la primera cistella fallada ja comença a cridar. I vaig pensar, però quin cretí, no? I després vaig unir els punts i vaig dir, hosti, espera, Marta, és que crec, perquè jo havia estat molt enamorada de ser una Jessica Vicius.
El jugador.
Sí.
A l'època jugador.
Sí. I vaig unir els punts i dic, hosti, a veure si tots els teus crushes d'adolescència són autèntics cretins.
Ah.
Perquè, clar, vaig
però
fer...
tampoc no el coneixes, no?
Clar.
Pot semblar...
Això és un crush, no? Oh, no, podria ser
aparentment,
un crush.
Aparentment.
Però, clar, tu mires
contracte. Pot ser un senyor que crida així, no?
Aparentment.